mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:09, hola de nuevo, soy Antín Teruel, en mediodía COPE más Castellón. Sabemos que estamos en alerta roja, lo que significa que es mejor que no cojamos el coche. A no ser que sea imprescindible, pero mejor no coger el coche. Y por eso mismo, dentro de un ratito van a venir Xavi Manzanet y Alberto Marco y nos van a hablar de una de series de COPE para quedarnos en casa y saber qué podemos ver. Pero antes de ello vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta: el litoral de Castellón y el interior norte en alerta roja. Rescates en tejados, casas y vehículos que se han efectuado ya. Y en cuanto al tiempo, pues nos ponemos en contacto con José Miguel Viñas de Meteoret. A ver qué es lo que nos depara para hoy y las próximas horas.
Asociadas a uno de estos trenes convectivos que tiene una cierta similitud con el que afectó hace un par de días a la zona central de la provincia de Valencia. Está un poco por ver cuál es la evolución, pero todo apunta que en las próximas horas se va a ir desplazando un poco la mayor intensidad de lluvia hacia zonas más del norte de Cataluña, Tarragona, Barcelona, pero quizá a últimas horas del día pueda haber una nueva activación en la zona norte de Castellón. Es decir, que el episodio va a continuar con ese posible lapsus o pausa en la que pueda seguir lloviendo, pero ya no con tanta intensidad, que va a seguir lloviendo por allí. En principio no serían lluvias tan fuertes, pero probablemente se mantengan activados avisos de color naranja y, bueno, hay que ver la evolución en las próximas horas, porque los acumulados van a ser muy importantes y, como digo, pues en muchos sitios, si lo has apuntado tú, va a llover sobre mojado. Ya han caído cantidades muy destacadas y, por lo tanto, pues es previsible que haya problemas.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que AEMET activa el nivel rojo de alerta por lluvias en Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de lluvias potencialmente peligrosas en Castellón. Y también que las lluvias torrenciales siguen en Castellón, que está en aviso naranja por AEMET. Y aunque la recomendación es que no cojas el coche, pues te digo que el Ayuntamiento de Castellón avanza en las actuaciones de las zonas de baja emisiones. La Plaza Clavé ya está adoquinada y en breve empezará la plantación de vegetación. Además, en Arrufat Alonso, la acera sur ya está a disposición de los peatones. Toda la información la tienes en castelló.es. Y aquí tengo ya a Alberto Marco y Xavi Manzanet. Una de series COPE.
Un dijous més, en aquest cas de moment dijous, tornar alguna vegada en divendres, aquesta secció, aquesta visió al que podem gaudir durant aquest cap de setmana a més llarg, en els cines, en les nostres plataformes, en aquest sèries COPE, que com sempre avui no, s'ha adaptat a l'edat de ser on estem, en tono molt oscur. Xavi Manzanet, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si te veus ara mateix.
Estic un poc en la penumbra en este moment, entre que no entra molta llum per ací i que està núvol, però en fi, igual tenim, miriem la part bona, un clima molt adequat per a parlar aixina de tu a tu de cine i sèries. Anem, si vos sembla bé, la primera de les pel·lícules que arriben a nostres cines. Ja sabeu que ara també li donem un espai important a les sèries, però no ens oblidem de les pel·lícules, de les pel·lícules que arriben ací a cines de la província. En primer lloc tenim Escape.
Señoría, déjeme estar en la cárcel. Seré bueno.
Su abogado insiste en que no ha hecho daño a nadie.
Momento.
Tranquilo.
Arréstame.
¿Qué tiene que hacer un hombre honrado para que lo metan en la cárcel?
¡La cárcel!
Mario Casas, ejemplo claro.
Mario Casas ha sido donant-ho tot de la mà de Rodrigo Cortés, director d'esta pel·lícula, en Escape. Una, no sabria dir si comèdia tràgica. N és un home profundament pertorbat, ha arribat al punt en què la seva vida no té cap aspiració i l'únic que vol és desaparèixer del món i evitar qualsevol decisió. precisament sumit en esta desesperança total, N busca una forma d'escapar a través del sistema judicial. És a dir, bàsicament vol que el tanquen a la presó. Intentarà fer-ho tot per anar allí el més ràpid possible. Decidit a entrar en una presó de manera definitiva, el seu psicòleg se sent incapaç de trobar una solució efectiva, mentre que la seva germana, tot i que intenta ajudar-li, també s'enfrenta al desafiament d'ajudar-li a trobar un propòsit o deixar que, bueno, acabe en la presó i, per lo menos, pues, no li moleste, no? Mario Casas, Ana Castillo i Rodrigo Cortés, director i escritor, guionista també d'esta pel·lícula Escape. I ara anem a per l'altra estrena també important, que és el retorn de... que sempre diem el retorn, com si s'haverà retirat en algun moment, però mai s'ha retirat. Clint Eastwood és literalment incombustible en més de 93 anys, 94, per ahí deu estar.
94, confirmat.
Efectivament. Torna ara amb Jurado número 2.
Fue el pasado octubre. Llovía y le di algo. Me bajé del coche para ver qué era.
En aquel caso hem passat de la presó al juí.
Sí, anem al revés, no? En el centre d'esta història es troba un membre d'un jurat que té que participar precisament el veredicte d'un juí per assassinat. Durant este procés se donarà compte el protagonista de que potser el responsable va ser ell d'aquest assassinat i que la persona que se li juzga és innocent. És un dilema complicat el que tindrà que suportar el protagonista d'esta pel·lícula, on tindrà que admetre el crimen i ser ell el que pugui anar a la presó, o tractar de manipular aquest jurat per a que una persona innocent acabi a la presó i ell estigui, pues, despreocupat i tranquil, si és que pot, no? Dirigís Clint Eastwood amb Nicholas Hoult, Toni Collette i Zoe Deutsch, entre altres protagonistes. Ja sabeu, Clint Eastwood torna de nou a la càrrega amb Jurado número 2. I ara, per acabar, una comèdia espanyola que es diu Yo no soy esa.
Empezamos. Queridas Bárbara y Susana del futuro, pase lo que pase, tú por mí, yo por ti.
No quiero ir a hablar ni de Pep, ni de Sona, ni de tonterías. Voy a ir.
Volveremos cuando seamos mayores.
¿Y qué pasará cuando siguen mayores?
Bueno, això tindrem que saber-ho bé en la pel·lícula, però sí que us puc avançar que, tot i que la premissa de la pel·lícula no és massa original, Susana desperta després de 2 dècades en coma. Quantes pel·lícules i sèries comencen així?
¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje?
Sí, sí, efectivament. Ara és una dona jove atrapada en el cos d'una dona més major, no? I és que han passat 20 anys, dels 90 ha passat als anys 2000 i tant, en ple segle XXI, i tindrà que desenvolupar, adaptar-se a este món en el que tot li va semblar molt estrany. Tindrà que aprendre a viure de nou i fer-ho en tot això. Li acompanyen Silma López, Ángela Molina i dirigís Maria Ripoll a la protagonista, que és Verónica Echegui. Altres estrenes que tenim en els cines, Terrifier 3, Salve Maria, i parlant de sèries, tenim ja així 9 temporades i una temporada nova, és a dir, una estrena de la que ara parlem. Les 9 temporades són The Hit, La Torre, Elsbeth, i una nova temporada, la segona que volem destacar, és la de The Old Man.
Han secuestrado a un agente del FBI.
Es mi hija.
Todos esperábamos una respuesta de Washington.
De encara més Old Man.
Old Man és ja molt Old Man. De fet, algunes crítiques ja diuen que que està ja per a geriàtric, estos dos protagonistes. Però jo no ho crec. Jo crec que Jeff Bridges i John Lygol, que són els protagonistes d'esta sèrie, són actors amb un bagatge impressionant i amb una capacitat d'adaptar i d'enfrontar-se a reptes com els d'esta sèrie. Una sèrie que podríem dir quasi d'acció, on els protagonistes no són els típics protagonistes que podríem imaginar d'una pel·lícula d'este tipus o d'una sèrie, no? Sinó que són pues, dos persones ja que estan de volta de tot, i ahí és on està la gràcia. No?
Oldman, Jeff Bridges, 74 anys, Jod Lithgow, 79.
Efectivament.
El Oldman és Clint Eastwood de tot el món, saben?
El Oldman serien ells, però la Clint Eastwood seria ja l'abuelo man, no? Bueno, pues ahí teniu Oldman temporada 2, que arriba també a Disney, a esta plataforma. I ara parlem d'una estrena, d'una sèrie, que no sabem si tindrà més d'una temporada o serà una minissèrie, però que és un remake, és a dir, una revisió d'algo que ja existís, que en este cas és una pel·lícula, i ara s'ha convertit en una sèrie. I se diu Como agua para chocolate.
Ponle 2 cucharadas de nata. Suave, en el suave, que se mezcle bien.
¿Para quién estás cocinando estas torrejas?
Subtitulat, han ficat torrejas. Que ne, amé.
Torrejas.
Torrejas.
Bueno, está fent torrijas. Tita de la Garza y Pedro Muzquiz, dos ànimes enamorades, però que no poden estar juntes degut a les seues arraigades costums familiars, les quals els obligaran a pues, tindre que submergir-se en un destí dictaminat per una família i per la lluita per la seva estima, mentre els acompanyarem en un refugi, en lloc on tot això passarà, però estaran a salvo, no? Estaran refugiats. I és la cuina. I és que esta és una adaptació ara per a televisió de la famosa novel·la de Laura Esquivel, que ja es va dur al cine en 1992 per Alfonso Arau. I els seus protagonistes són Irene Azuelea, Ari Brickman i Ana Valeria Becerril. Sèrie mexicana d'una adaptació d'una novel·la també ambientada pues, en Mèxic, en una època, evidentment, s'entén anterior, no? I això és pues, l'estrena per a tots aquells que disfrutaran de la pel·lícula, ara poden tindre un nou enfocament amb la sèrie. I la taquilla com està funcionant?
A veure pues, com va.
A pesar de que la crítica, inclús gran part del públic, l'ha vapulejada, diuen que és la pitjor entrega d'esta trilogia, d'aquest personatge paral·lelo de l'univers de Marvel i de Spider-Man, Venom està en la primera posició. Mm. El último baile, y es de veres, segurament serà l'último baile. Robot salvaje, una pel·lícula d'animació que ens conta la història d'un robot que acaba en una illa i que ha de fer amics nous, en fi, una pel·lícula per a tota la família. Segona posició, La infiltrada, Smile, La sustància, una pel·lícula curiosa perquè no està exempta de certa polèmica per lo dura que és i per el tema que tracta, no? Uh-huh. L'assumir el pas del temps i el de tractar de combatre-lo de a qualsevol preu, no? L'habitació de al lado, que era pues, la pel·lícula d'Almodóvar, La joia, de Bad Gyal, com a protagonista, El llanto, Joker, que a pesar de tampoc haver tingut la millor de les crítiques, especialment del públic, no ens deixa este rànquing, i acabaríem en Beetlejuice, o sigui que no està mal este rànquing de pel·lícules més vistes, i ara pues, que venen dies per a o bé estar en casa, o bé, si podeu, anar al cine, tindreu pues, oferta variada.
I que una setmana més s'ha presentat des d'ací en aquest Serioscope i també en qüestió de cinema Xavi Manzanet. Xavi, fins la propera setmana, que ja veurem quan serà.
Sí, o dijous o divendres. Bueno, ja ho parlarem. Vinga, bon cap de setmana. Adeu.
Gracias, Alberto. Gracias, Xavi. Pues mira, tenemos un fin de semana por delante sin coger el coche para ver muchas series de las que nos ha recomendado Xavi Manzanet. Y ahora vamos a recordar también uno de los momentos de los premios solidarios de Cadena 100 Castellón, uno de los premios que otorgamos en el Teatro del Raval. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Metidos en nuestro hábitat, en nuestra zona de confort, en ocasiones olvidamos pues, que a pocos kilómetros hay personas que, aun siendo felices con lo que tienen, resultan muy vulnerables a los caprichos de la naturaleza.
Hablamos de Marruecos y del terremoto que sacudió la zona de Marrakech Saoufi pues hace ahora poco más de un año. Sus imágenes nos impactaron.
especialmente en zonas rurales donde las construcciones eran de barro y de cañas.
Sí, aquellas gentes perdieron todo. Familiares, casa, animales. Posiblemente hoy ni tan siquiera nos acordamos de todo aquello, de esa gente que falleció, de esa gente que desapareció.
Y es por eso que desde los estos premios solidarios Cadena 100 Castellón queremos tenerles en el recuerdo y reconocer la iniciativa que desde un pequeño municipio, volvemos a Montanejos, tiene censados apenas 500 habitantes, pues una de sus empresas turísticas realizó, aportando ayuda directa a través de una guía de montaña de la zona afectada, aportó su granito de arena. Recoge el premio de reconocimiento en nombre de Máxima Aventura, Rafa Bosch.
Rafa, enhorabuena.
Gracias.
¿Por qué os sensibilizasteis tanto? ¿Qué os tocó para centraros en ese punto de Marruecos?
Bueno, pues lo primero, agradecer a Cadena 100 Castellón el reconocimiento. Gracias, Raúl, que las dos veces que me has llamado me has dado una alegría. Sandra, mi mujer, que debería estar aquí sujetando también el reconocimiento. Y bueno, lo que nos une tanto a mi mujer, Sandra, y a mí a Marruecos es una historia, diría, de amor. Yo viajé a Marruecos por primera vez hace ya 20 y tantos años y la verdad que quedé prendado. Estuve viajando por el norte de Marruecos, siempre por zonas rurales, por la montaña, haciendo actividades de montaña, que es lo que me gusta, y recibí una hospitalidad que yo sinceramente no esperaba. Y cada vez que he ido y cada vez que me he movido por lugares relativamente inhóspitos, la gente, que son gente que tienen una economía de subsistencia, que apenas tienen nada, te lo dan todo. Te abren las puertas de su casa y te lo dan todo. Y desde ese momento, pues cada vez que hemos ido, hemos intentado ayudar algo. Pues hemos llevado ropa, hemos llevado calzado, hemos llevado material escolar, llegamos a juntar también equipos informáticos para equipar un aula. Pues bueno, la verdad que pues lo hacemos porque queremos, de forma muy puntual y sin darle mucho bombo. Después de lo del terremoto, obviamente, la cosa cambió. Hostia, teníamos la posibilidad de hacer un poco más de ruido, porque nuestra empresa de deportes de aventura pues tiene una presencia en redes sociales ya notable, y con la necesidad autoimpuesta de hacer algo y hacerlo rápido, y teniendo una red de contactos allí, dijimos, bueno, vamos a hacer algo que les haga llegar dinero lo antes posible y que sea además de forma directa, mano a mano. Y sacamos un bono solidario. Un bono solidario que nuestros clientes, la gente que nos contactó por redes sociales, pudo comprar ese bono para hacer una actividad, y el 100% de ese bono iba a ir directo a ayudar a esta gente. Mucha gente directamente dijo, yo tengo eso, la pasta, no quiero el bono. Y mucha gente que ha comprado el bono pues no ha venido, eso sí. Y súper guay. En apenas, creo que fueron 8 días, 9 días, conseguimos juntar 2.200 y pico euros. Y agradecer sobre todo pues a amigos, familiares, los clientes que confiaron en este bono. Y sobre todo a nuestro amigo Lasen Hansal, que es el guía local con el que más trabajo durante muchos años, que estuvo desaparecido un tiempo después del terremoto. Yo me asusté mucho, estaba bien, pero me habló de lo que estaba pasando. Y lo que habéis comentado, casas destruidas, casas de barro en lugares perdidos, en la montaña, gente que lo ha perdido todo, lo poco que tienen perdido, las casas en el suelo, habían perdido sus animales, su sustento. Y bueno, pues conseguimos hacer llegar ese dinero a una pequeña aldea. Es que no es ni una aldea, es que es un conjunto de casitas que quedaron arrasadas y que prácticamente no tiene ni nombre. Esta gente no, era muy difícil que recibieran ayuda. Y bueno, pues nada, funcionó bastante bien y bueno, pues nos han mandado fotos de la reconstrucción y agradecimientos y ha estado muy guay. Así que esa es un poco la historia.
Es decir, lo bonito, Rafa, es que sabéis en qué se ha empleado ese dinero y además que mantenéis el contacto.
Sí, sí. Para nosotros era muy importante el que fuese una ayuda directa y que se entregase mano a mano, porque obviamente ya habían instituciones que estaban en marcha, a través de, bueno, pues los canales oficiales, pero la sensación que teníamos es que esa pobre gente que necesitaba la ayuda ya, eran gente muy olvidada, en un lugar muy, muy olvidado, y que, bueno, pues nosotros nos costaba muy poco ayudar, y por eso lo hicimos. No fuimos los únicos. Desde aquí quisiera mencionar a unos amigos que tienen un surf camp en la zona de Agadir, que se llama Blue Waves, y ellos estaban allí y movilizaron fondos, movilizaron gente, movilizaron vehículos de forma altruista y llevaron con sus propios coches y furgonetas ayuda directa a los sitios más perjudicados. A mí me gustaría darles un abrazo.
Pues habéis demostrado que no hace falta formar ninguna asociación, no hace falta ser una ONG para ser buenas personas y para ayudar poco o mucho siempre a una buena causa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Me gustaría... Mi mujer me ha dicho, cállate, no sigas. Me gustaría decir que el futuro viene oscuro. Todo el mundo lo sabe. El futuro viene muy oscuro, va a hacer falta mucha solidaridad. Está el mundo patas arriba y yo esto, la verdad, que asusta un poco. En noviembre del año pasado, después de todo lo que pasó, estuve de viaje en Jordania, conocí a un chico palestino, un escalador, yo practico la escalada, me habló de muchas cosas muy malas y desde entonces, fijaos cómo está todo. Por favor, que pare ya esto y cuando se pueda, hay que ayudar a esta gente. Hace falta mucha ayuda para Palestina y hace mucha falta ayuda para acabar con la guerra y con este genocidio. Muchas gracias.
Uno de los momentos que vivimos en el Teatro del Raval, en los premios solidarios de Cadena 100 Castellón. Y hablando de solidaridad, pues evidentemente ya los hay que están poniendo puntos para recoger alimentos. Quique, ¿en qué momento estamos ahora?
Estamos pues en una situación en la que todavía está el aviso rojo, el riesgo extremo activado en el litoral y en la mitad norte de la provincia de Castellón, en toda el área litoral castellonense, hasta las 2 de la tarde. Está empezando a salir el sol por el sur de la provincia de Castellón, pero ojo, no hay que confiarse. El peligro no ha pasado. Antes de contarte lo que ya ha pasado, te cuento lo que va a pasar o lo que puede pasar. Las precipitaciones se están retirando por el norte de la provincia de Castellón, pero no van a acabar de retirarse. Va a haber un movimiento retrógrado, según indican las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que las lluvias van a volver hacia atrás. Van a regresar al camino inverso por el que han crecido. Por tanto, van a recorrer en las próximas horas de norte a sur la provincia de Castellón, especialmente a partir de media tarde. Y se espera que con ese movimiento se vayan fortaleciendo, vayan ganando de nuevo intensidad. La próxima noche puede ser muy complicada. Se esperan acumulaciones de lluvia muy intensas en áreas muy extensas de la provincia de Castellón. Por ejemplo, en la comarca de la Plana Alta, y ya caída la noche, a partir de las 9, 10 de la noche, se esperan ahí lluvias muy intensas. En la comarca de la Plana Alta, y ya no solo como ha sido Oropesa o Castellón, que ha llovido 10 minutos, podría bajar un poquito más hacia el sur y digamos que hacia llegar hasta el Mijares. Y del Mijares hacia el norte, llover mucho, es lo que dicen. Por suerte parece que lo que más se quedaría en el mar, pero cualquier movimiento puede cambiar esto. Y posteriormente volverían a subir las precipitaciones. O sea, las lluvias no se quieren retirar, sino que quieren continuar y moviéndose por la mitad norte de la provincia de Castellón, con lo que la próxima noche y madrugada nos esperaría unas horas muy complicadas, más teniendo en cuenta que han llovido más de 213 litros por metro cuadrado hoy en lugares como Tírig, que se acumulan 400 en puntos como Vallibona y que, por tanto, el terreno no acepta más agua. La Confederación Hidrográfica del Júcar acaba de activar la alerta hidrológica en ríos y barrancos del norte de la provincia de Castellón, especialmente por el estado de la Rambla de Cervera. Está activada la situación 1 del plan de inundaciones en las comarcas de Plana Alta, el Alcalatén, Alt Maestrat y Baix Maestrat. Se ha rescatado a dos personas que estaban en el tejado de su vivienda en Alcosebre, en la playa de Capicorp. Se ha rescatado a otras dos personas en coches atrapados por el agua, también en Alcalá de Chivert y en Vilafamés. Y se ha trabajado en achiques de agua en 15 viviendas de Tírig y en una de San Mateu. Se ha desalojado un camping en Torreblanca. Por tanto, la previsión es que las lluvias van a volver. Se va a desactivar en principio a las 2 de la tarde el aviso rojo, pero atención, porque esto no ha acabado. La Dana, la gota fría, no ha dicho su última palabra y va a continuar durante el puente y el fin de semana.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ha ampliado y evidentemente pues volvemos a insistir en que hay que quedarse en casa.
Y muy atentos a nuestra página web porque cualquier actualización pues también estaremos muy pendientes en ella en cope.es/Castellón.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
L'Alcora et convida a descobrir un lloc únic, la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda. Explora la nau dels forns, el primer espai restaurat, d'on va eixir la ceràmica més prestigiosa del segle XVIII. No deixes que t'ho conten. Viu la Reial Fàbrica, on la història es transforma en futur. L'Alcora, 300 anys d'excel·lència ceràmica. Patrimoni viu. Coneix més a l'alcora.es.
Con la llegada del otoño vuelve a apetecer un plato que en estas fechas se disfruta como nunca. Del 1 al 24 de noviembre, Segorbe celebra la 18ª edición de su valiosa muestra gastronómica de las setas. 6 restaurantes locales vuelven a poner toda su pasión en menús que tienen este manjar como ingrediente por excelencia. Haz ya tu reserva y disfruta de la experiencia de visitar Segorbe y conocer su patrimonio cultural e histórico. Muestra gastronómica de las setas en Segorbe. Hasta el 24 de noviembre.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
Ahora en Muebles La Fábrica, más compras, más ahorras. 10% de descuento si compras el salón. 15% de descuento si compras el salón más el sofá. 20% de descuento si compras el salón más el sofá más el dormitorio. Una oportunidad única, más compras, más ahorras. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos.
Pues aquí tengo ya a Alberto Marco con su invitado, Juan Cardá, para hablarnos de la Feria Destaca.
Aquest mes de novembre suposa també la tornada i la celebració d'una cita important a Villarreal, on doncs, tot i ser treball de coneixement científic, tecnològic, de divulgació, doncs té importància, com sempre. Ahir a la fira al Centre de Convencions, Fires i Trobades, una fira, com es destaca, 2024, en el que serà ja el desè aniversari d'aquest event. Anem a veure com es presenta i ho fem en una persona que indirectament, teòricament en la sombra ja tindria que ser protagonista, però al final també vol ser cara al públic, on és el seu director i també des de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de Ciutat de Villarreal. Juan Carda, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, a pesar de les circumstàncies climatològiques que estem vivint,
perquè, sofrint. Perquè en teoria s'anava a quedar com a diguem, encarregat a la sombra, però la gent de Globalis ha decidit donar-li un premi a la trajectòria en plena fira.
Bueno, sí, ja sabeu que no sóc persona que me dediqui a temes tan públics de reconeixements, perquè sempre considero humildament que sempre hi ha centenars i centenars de persones i personalitats moltíssimes més mereixedores d'aquests reconeixements. Però, bueno, el meu agraïment a Fundació Globalis per aquest detall de recordar-se en mi i que agraïssin aquesta humilitat, no? De que un reconeixement pues, sempre és una satisfacció personal, i més que el reconeixement, sempre dic, se reconega en el seu territori. Sempre diu el dicho de que ningú és profeta en la seva terra, no? I que, bueno, tinguem aquest reconeixement, pues, la veritat és una alegria i, a més, un honor.
Com a director, què suposa arribar a 10 anys de la Fira Destaca? Un camí molt important que s'ha fet durant aquesta dècada.
Bueno, això ha sigut una pelea, una lucha, una lluita, no? Que diríem millor, en què inculcar una temàtica que socialment a vegades no s'arriba a comprendre bé, i és el coneixement científic. Nosaltres estem en centres d'investigació, com de recerca, com la universitat, com són els instituts tecnològiques, o és el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, però aquests treballs d'investigació rarament arriben a l'entorn social nostre, no? I nosaltres els resultats els publiquem en revistes molt especialitzades, normalment tot va en anglès i va a lectures, diguem, a coneixements també tancats, en el sentit que és el nostre ambient científic, però difícilment irradia a la societat. En canvi, a nivell pràctic, socialment, pues, avui en dia sabem que aquest benestar que tenim en una societat que l'han batejat el benestar és justament gràcies a la ciència. Llavors, n'hi ha ahí, com diem, un túnel entre on se treballa, on s'investiga, i comprendre la societat i valorar el que és aquest esforç de benefici social. Pues bueno, d'ahí naix la inquietud de fer este event, la fira que vam batejar en el 2014, la fira Destaca, en el sentit de que la pròpia paraula destaca ja crida l'atenció, no?, de destacar. Destacar què? Pues destacar allò que els centres de recerca, però també les empreses, hi ha moltes empreses a nivell privat de que s'està fent molt de treball d'innovació en general, i a través de la investigació, pues donarà coneixement en aquest entorn social nostre, no?, a la nostra societat. I això va ser l'objectiu principal, un, però no l'únic. Uh-huh. I vull ressaltar, perquè a vegades pareix que s'hi ha enmascarat, però jo crec que té igualment d'importància, i és fomentar la cultura també científica en els més jovenets. Llavors, la fira Destaca és una fira en una doble vertient. La que li diem la professional, que, com ara comentaré, són dos dies i mig, i la fira divulgativa, que dura tota una setmana i que més d'un milar d'estudiants, d'alumnes, principalment cinquè i sisè de primària, de tots els centres públics i privats de Villarreal que estan invitats, venen a visitar-nos.
Entrant primer en lo professional, evidentment, per exemple, la ceràmica tindrà la seva part, que la comentarem la propera setmana en el Ceracope, també les noves fonts d'energia, la innovació, però en aquest cas també, com a principal novetat, heu apostat per també el tractament de temes socials dins de la fira.
Efectivament. Jo volia resaltar un aspecte, com molt bé has dit, d'esta dècima, bueno, no la dècima, sinó el 10 anys de fira, perquè la fira se celebra cada dos anys, no? Entonces, en estos 10 anys de fira Destaca, encetem una secció important per nosaltres i molt actual, que és el tema de la migració, el fenomen de la migració irregular, tant en Europa com en Sud-amèrica. I això va ser una sessió que va xocar una miqueta en els plantejaments que estarà emportat, que eren plantejaments eminentament científics i tecnològics, però d'una manera molt horitzontal en els coneixements. Vull dir, abordaven coneixements, i com ara també ho farem, en el tema del camp de la salut, l'esport, en la ceràmica i en materials en el camp més ampli, no? Però, bueno, com acabes d'introduir, la novetat, jo crec, a resaltar, molt important, va ser una taula de reptes que hem batejat i que va dedicar-se a com podem innovar a aquest fenomen que estem patint, i sobretot patint en el sentit de la gent que és migrant i que no se regularitza, i que aquesta gent, pobres, queden en mans de moltes vegades de màfies, i són gent que pateixen molt i que es juguen la pell, no?, per poder vindre buscant un món més amigable, més confortable, que dels orígens on ells s'han criat. Sobretot, perquè sempre resalta, ningú se'n fuig del seu a casa si no és una necessitat molt forta, no? I és molt, molt cruel com aquesta gent són manejades moltes vegades per les màfies, i perden la vida intentant buscant una vida millor, buscant un futur més amigable en ells.
Aquest tema que contarà, per exemple, en el bisbe de la diòcesi de Segorbe Castelló, Monsenyor Casimiro López Llorente, també en el bisbe de Canàries, en José Mazuelos Pérez, que comentarà aquesta sessió, que serà aquesta conferència introductòria el dimecres, però que, com diem, donarà pas a moltes més, en moltes temes, i també, com sempre, amb presència internacional.
Efectivament, com molt bé has dit, tenim l'honor també de que el nostre bisbe, don Casimiro, faig la primera intervenció sobre el que és la qüestió de la migració, el compromís humà. La Iglesia s'ha compromès molt a través dels diferents organismes, sobretot Càritas, ha sigut una de les ferramentes més fortes, que ha fet una aposta d'ajuda sense tindre ningú aspecte discriminatori, ni de raça, ni creència, ni de color, s'atén a tot el món. I, per tant, aquest compromís humà que ens va resultar el nostre bisbe pues, se va debatir. L'altre, pues, com has dit, és la gran problemàtica que tenim en Canàries, no? De la superconcentració de migrants que queden concentrats en les illes. I a través, esta vegada ho farà via online, el nostre bisbe ho farà presencial, però via online també farà intervenció don José Mazuelos Pérez, com acabes de dir, el bisbe de Canàries. I també vull resaltar intervenció d'entitats privades, com és l'empresa Horizó és Iberia, que està radicada a Sinvillarra, però té una procedència de Colòmbia i fan assistències en el tema de la salut. Ells ens parlaran sobre crisis, conflictes i migracions, una oportunitat per a la innovació social. I tancaran aquestes intervencions la cònsul de Colòmbia en València, doña Gillian Mahmoud, sobre medi ambient i migració. La conferència d'introductòria la va fer don Jesús Díaz, que és coordinador de migracions en l'oficina de la OIM que està en Madrid, en Espanya. Per donar peu a una mesa de reptes que se va a desenvolupar sobre aquesta innovació social en la fenomenologia del migrant en Europa, en Àfrica i en Sud-amèrica, fent un anàlisi comparatiu. Ixa mesa discussió la va moderar don José Alfredo Monsalve, Girón, que està fent el seu doctorat en pau, conflicte i desenvolupament en la nostra universitat, en la Jaume I, i que va tindre, vull resaltar, una àmplia participació d'entitats oficials representatives dels països de Sud-amèrica, com ha sigut la pròpia cònsul de Colòmbia, la de Bolívia, la de Hondures, el delegat de consular de Panamà, el president també de Càritas, així de Castelló, la directora gerent de la Fundació Tots Units, també va intervindre la Fundació Caixa Castelló, que ens va tindre una presència molt activa, després comentaré també al llarg de la fira, a través del seu president, Joan Serafí Bernat, i també van intervindre representants sindicals, tant de Comissions Obreres com de la UGT d'ací de Castelló, a més d'altres representacions. Crec que també ha confirmat, entre altres, el cònsul de Marroc, també van estar. Jo crec que va ser un debat molt interessant i segur, que anem a traure moltes conclusions en el camp de com podem anar avançant i innovant en aquesta gran problemàtica i que té una vertient humana tan, tan forta.
I la gran novetat que tindrem, o aquest tema social, que serà la gran novetat de la fira destaca, d'una fira on ja ha comentat que després van a ser tres dies de molt de treball, diguem, d'anàlisi, però el divulgatiu que estarà molt present a partir d'aquest mateix dilluns per als escolars de Vila-real.
Això volia comentar, com ha dit al principi, la fira té dos versants, la científica, professional i transferència tecnològica, que serien el dimecres 6, dijous 7 i divendres 8, el divendres acabem a migdia, però ja, ara després la podem detallar una miqueta més, però en la part divulgativa sí que es començarà este proper dilluns, dia 4, per necessitats de l'alta concentració d'alumnes, d'estudiants que anem a tindre. Ja he comentat que sobrepassarem un millar d'estudiants els que vindran a visitar-nos a la fira, i són visites guiades, no? Visites que concertem en els col·legis i han preparat una sèrie de tallers. Vull destacar que també ahir n'hi haurà uns concursos, val la pena que està invitat tot el públic en general a veure-nos. N'hi ha concursos que estan dirigits a aquests escolars, per exemple, un patrocinat per la Fundació Caixa Castelló, en el qual en aquest concurs els mateixos professors faran un concurs de drons i els dos grups guanyadors dels col·legis se'ls premia a través de la Fundació de la Caixa Castelló a una jornada de natura en la sessió que tenen ells en l'àrea de Benassal, i els convidarà a passar aquesta jornada en els estudiants que siguin premiats, els dos grups, alrededor de quasi 50 escolars que anirien a aquestes colònies que organitza tradicionalment la Fundació. Vull agrair des d'ací, des dels micròfonos, a aquestes entitats com la Fundació de la Caixa Castelló per aquests aspectes de suport i poder ajudar a motivar el que comentava, la divulgació en el coneixement científic i la passió en els més joves.
Tota aquesta activitat, com diem, lúdica, divulgativa, analítica, que la podeu trobar aquesta programació en Feria Destaca Puntes, en una programació que se tancarà, hem començat en un homenatge, que serà per a Juan Carda, però la Fira Destaca també fa un homenatge, en aquest cas, a tot un pioner en el desenvolupament industrial en Vila-real i en un event on s'espera, a més, visita ministerial.
Efectivament, el divendres 8, en els actes de clausura, volem fer una sèrie de reconeixements, i aquests reconeixements van dirigits tant a entitats com a empreses que han anat col·laborant a lo llarg de les diferents edicions de la Fira Destaca, i entre elles pues, estaria, jo destacaria, a la figura de José María Gonzalvo, que va ser el pioner en el desenvolupament industrial de Vila-real, diguem, de la primera meitat del segle passat. José María Gonzalvo pues, va impulsar la creació del grup empresarial quan n'hi ha un canvi de l'economia agrícola de Vila-real, i la va anar esta gent pionera. A més d'ell, pues, José Soriano i altres van anar reconvertint a una ciutat més industrialitzada a partir de la indústria ceràmica, entre altres. Pues, bueno, ell va ser precursor de la creació de ceràmica a la Plana, una de les indústries més antigues i tradicionals que tenim en Vila-real. Va ser impulsor de no sols en el tema ceràmic, sinó la diversificació en el que avui dia coneixem com a muelles i ballestes alemanes. Va ser impulsor de lo que la fortalesa, que avui en dia significa, i internacionalitat del grup Vidres, una empresa emblemàtica, familiar, però tenim l'orgull de ser una empresa radicada en Vila-real, i avui en dia pues, una de les principals referències en el sector de frites, esmalts i pigments ceràmics. I també, com no, creador de cooperatives. La cooperativa Interfruit, si no recordo mal, entre elles, pues, també impulsant el tema agrícola. En això, pues, bueno, jo crec que, aunque sigui d'una manera pòstuma, pues, és un mereixedor de ser el primer galardonat de persona emprendedora de la Fira Destaca. I ens orgullis el que aquest premi l'otorgarà la ministra d'Innovació Científica i d'Universitats del Govern d'Espanya, que ens visitarà aquest dia en la clausura. Vull destacar que també se van a galardonar altres premis, per exemple, a totes les ciutats que han participat fins ara com a ciutat en seu de la Fira Destaca en Ruta. vamos començar en els anys impars, la primera el 2017, en la ciutat de Vinaròs. En el 2019, són els anys impars, no fem la fira d'Estaca Grana, sinó el poble, però en el 2019 la van fer en la Vall d'Ossó. En el 2021, si no m'enganye, va ser en la ciutat d'Oropesa del Mar, ja quasi clavats en pleno procés de la pandèmia, i l'any passat la van fer en l'Alcora. Però també vam obrir, de cara a l'objectiu que naix la Fira d'Estaca, de portar-la a totes les àrees comarcals de Castelló, pues la vam portar a les coves de Vinromà en l'any 2022, i vam fer una edició també que se diuen Jornades d'Estaca monogràfiques en aquell moment i per l'àrea geogràfica. I les jornades de dos dies es van dedicar a temes de l'alimentació i l'agricultura en les àrees de comarques de l'interior de Castelló. Bueno, reconeixerem a aquestes ciutats i també volem galardonar a dos entitats. Una per nàixer en el 2014 en la pròpia Fira d'Estaca. Vull dir que la Fira d'Estaca també té un objectiu de crear sinergies, fer networking, i bueno, fruit d'això, en el 2014 se crea allà en la Fira d'Estaca l'empresa SMS, es vol dir Smart Mobility System. És una empresa també, naix com una empresa familiar de gent de Vila-real i que avui en dia està radicada en Castelló i segueix funcionant dins d'un altre grup que se diu el grup Nexta. Per tant, l'ordenarem a l'empresa que ha sigut creada en aquest àmbit com un fruit de la collita que ha sigut la Fira d'Estaca. I l'altre reconeixement volem fer-lo en nom de tots els centres que fan innovacions educatives, a l'esforç que dediquen el professorat en fomentar aquesta cultura científica i tecnològica en els més jovenets. I en aquest cas, em considera oportú otorgar-li el reconeixement al Centre Cooperativa de Santa Maria, d'ací de Vila-real, per tots els èxits que està recollint, no sols a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. Entonces, com a centre d'innovació, en representació, insistís, de tots els centres educatius del poble, pues, ho concedirem a esta cooperativa i que resalte que, entre altres coses, està també mentoritzat per la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real.
Doncs tot això, dimecres, dijous i divendres de la propera setmana a la Fira, al Centre de Congressos, Fires i Encontres de Vila-real, en aquesta Fira Científica, Tecnològica i d'Innovació que celebra 10 anys. Aquesta Fira d'Estaca, que a partir del dilluns ja tindrà també aquesta activitat més divulgativa per als més xicotes també de la localitat de la Plana Baixa. Director...
Bueno, deixa'm dir, perdona, aquest detall, una coseta que no vull que se mos escape. I és, si m'ho permetis, és que la Fira ha donat salts també d'internacionalització. Vol dir això dos aspectes. Una, que se va filmar, se està filmant, sobretot mos seguixen molts països de Sud-amèrica, però també altres països d'Europa i inclús del Japó. Hem tingut dades estadístics, però aquesta internacionalitat la fem present invitant a un país com a país invitat. Aquest any, en aquesta present edició, la fira com a país invitat va ser Suïssa, i la motivació és perquè és un país dins del continent europeu en el qual se caracteritza per l'alta tecnologia. Mos ha confirmat la visita en la inauguració el cònsul de Suïssa en Barcelona, el cònsul extraordinari, que estarà present en la sessió d'apertura, però també vull resaltar que la conferència inaugural la realitzarà el professor que representa a un centre de Zúrich, és el professor, el doctor Javier Pérez Ramírez. No té nom de suïssa perquè justament ha donat la casualitat que este professor és d'origen valencià, però és catedràtic d'enginyeria de catàlisis en el centre de l'Institut de Tecnologia, l'Institut Federal de Tecnologia de Suïssa, en Zúrich. La seva conferència és una conferència en l'àmbit científic, que és la catàlisi com a motor de la química sostenible, donat la importància que té avui en dia el fet de la sostenibilitat. Però, bueno, volia que se resaltara també aquest aspecte i que aquest any Suïssa és el país invitat de la Fira Destaca en aquests 10 anys.
En esa divulgación y conocimiento que se donará a conocer durante toda la propera semana así a Villarreal. Juan Cardá, gracias por pasarte así por el estudio de COVE y por comentarnos lo que va a ser toda esa semana de trabajo y esos 10 años ya que porteu en front de la Fira Destaca.
Bueno, muchas gracias a la COPE y agraïm-vos una vez más y ese sistema de permitimos divulgar estas cosas. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Alberto Marco. Estamos alcanzando ya las 2 de la tarde. Te recuerdo que estamos en nivel rojo de riesgo por lluvias. Así es que, si no es imprescindible, mejor que no cojas el coche. En un momentito, en unos segunditos, te dejo con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.